responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera aquest dijous sant. Rebin l'abraçada i les salutacions de que els hi parla molt de gust José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Un dijous d'aquells semifestius ja marcats amb passió perquè entrem de ple el que és la Setmana Santa, les processons, la passió, la fe i també la part més lúdica i gastronòmica. Aquí ho tenim tot. És una època magnífica per gaudir de moltes coses i molt profundes, tot s'ha de dir, en aquest cas. Hi ha unes quantes coses. La primera, possiblement, i que ja entrarem en profunditat quan toqui i no trigarem gaire, és que el DNI digital ja és un mitjà vàlid d'identificació legal amb les mateixes condicions que el carnet físic. Això què vol dir? Això vol dir que tens més mitjans per identificar-te, bàsicament, la part digital. Curiosament, tal que ara ja el DNI electrònic ja és legal a qualsevol lloc, és a dir, qualsevol lloc té l'obligatorietat d'acceptar el teu DNI digital i tenir els mitjans per controlar-ho. Curiosament, a les eleccions andaluses no es farà servir el DNI digital. És curiós que la pròpia administració es fa contradicció de les seves normes. És una cosa supercuriosa. No val el DNI digital. Bueno, però què? Però no és legal ja. Pues llavors, pues espera't que sigui vàlid absolutament a qualsevol lloc i a qualsevol circumstància d'Espanya. Això per començar. Avui dijous és quan ja entra en vigor tot això. Després, i ja no ens podem escapar, avui comença la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa, on es preveuen aquí a Catalunya la major part dels desplaçaments. A la majoria de comunitats, on avui ja és festiu, ahir ja va ser una operació sortida, avui serà on posem el focus a Catalunya. Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
Bon migdia, José Miguel, doncs aquí, fent ràdio. Però que m'encanta.
Sí, fent ràdio vols dir treballant, no me'n vaig, no me'n vaig de Setmana Santa.
No, encara no, fins demà.
Fins demà, bé. Com tenim, què podem dir d'aquesta previsió d'operació sortida, Sergi?
Bé, a hores d'ara tenim ja una notícia d'última hora que hem informat aquí als serveis informatius de la cadena COPE. Els problemes estan a la AP7, especialment hi ha hagut un accident que això provoca sentit sud cap a Tarragona, retencions al Papiol i més endavant entre Castellbisbal i Gelida. I s'acaba d'avançar una situació que s'havia de produir a les 3, però que ja doncs aquestes aglomeracions i retencions estan provocant que s'hagi posat un carril addicional entre Martorell i Banyeres del Penedès. Tu molt bé has parlat, avui és el dia del gran èxode, amplia les estacions i aeroports, sense vagues ja a l'aeroport del Prat, però ens han de centrar les carreteres perquè ja en marxa des de les 8 d'aquest matí l'operació sortida, que és la més gran de l'any. Per què? Doncs perquè està tot concentrat. A l'estiu està més escalonat. Podríem parlar de dues dades molt claus, la d'avui i també per Sant Joan, segons com hi ha el calendari, si hi ha un dimarts, no? O un dilluns,
sí.
Però són els dos dies en vermell ubicats al calendari com la major densitat de vehicles. Estem parlant que les previsions del Servei Català de Trànsit, des de les 8 d'aquest matí que s'ha iniciat fins al vespre, és una sortida de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. La xifra sempre la diem amb molta facilitat, però 600.000 cotxes, vehicles, de qualsevol manera són molts, eh?
Molts.
I això és la previsió de la sortida d'avui de l'àrea metropolitana. I les mesures estan concentrades, com diem, a la AP7, tant avui com també és molt fàcil. Tot això ha de tornar. I el que desitgem és que torni tothom, no? I la tornada serà escalonada entre diumenge, però especialment dilluns a la tarda.
O sigui, seran els padrins seran els que tornin diumenge, els que vagin a comprar mona i a gaudir de la mona amb la família.
M'has d'incloure a mi. I a part, evito el trànsit.
Ben fet. Evito...
Si sembla, m'ha quedat paradoxal entrar a fer tantes hores de retenció. Eh? Aquí podríem parlar del que les assumeix, no? Com sí. Una cosa normal, però si sempre he pensat per què no sortir un dia abans, no? Però bé, això és un altre debat més personal.
Jo soc dels teus. Si estàs més tranquil, jo soc dels teus. Intento evitar-ho a tota costa.
Sí. La carretera clau és l'AP7, perquè evidentment doncs, és tot l'eix de Catalunya pel litoral. Com dèiem, a les 3 de la tarda s'inicien el que serien les mesures del Servei Català de Trànsit fins a les 8. S'instal·laran dos carrils addicionals. Un s'ubicarà entre Montornès del Vallès i Sils i l'altre entre Martorell i Banyeres del Penedès. Però, com dèiem, aquest carril, un d'aquests dos carrils ja s'ha reobert. En aquests trams, a partir de les 3 de la tarda, els camions no poden fer avançaments i han de circular un màxim de 80 km/h. A la vegada es manté l'obligatorietat a respecte a aquests camions de no, com dèiem, de no desplaçar-se més enllà del carril dret. I com dèiem, l'operació tornada, se preveu encara una major intensitat perquè l'operació sortida és més escalonada i s'instal·laran dilluns dos carrils addicionals a l'AP7 cap a Barcelona, en aquest cas no serà direcció litoral, sinó cap a Barcelona, des de Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, al Baix Llobregat i des de Sant Celoni i Montornès del Vallès. També el diumenge a la tarda i el dilluns de Pasqua a la C32 es sumarà un carril addicional cap a la capital catalana entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. Tot això, i ara parlarem també de les previsions turístiques, que passar sí, són molt bones. No hi ha patronat de turisme que no parli d'un 90% d'ocupació i ara marxarem cap a la Vall d'Aran, perquè a més s'han d'afegir que a hores d'ara també hi ha el tema de la neu.
Sí, sí, a més aquí s'ha fet gent, que encara estem fent les últimes fuetades de la temporada de neu.
Sí, a hores d'ara el port de la Bonaigua està tancat, eh?
Sí, sí, i està nevant. I la previsió és que continuï nevant, almenys durant les pròximes hores, en aquesta zona, concretament a Vall d'Aran.
Sí, tot i que és a la cota alta, al 1.300, doncs tots aquests ingredients està fent que Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, diu que de cara al mes pròxim s'espera molt de tràfic perquè, a més, tot i aquesta neu que hi ha a les muntanyes, aquest pronòstic de bon temps invitarà a milers i milers de desplaçaments.
Quan fa bo, quan és un cap de setmana que fa bo i tot fa preveure que farà bo, hi ha eclosions de mobilitat importants. Ja ens va passar un cap de setmana, de, no sé si era el final de febrer, per tant, preveiem aquest tipus d'eclosió, aquest tipus de fenomen d'eclosió de mobilitat. És a dir, la mobilitat en genèric possiblement és la mateixa que altres anys, però les eclosions poden ser més concentrades en moments determinats d'aquests caps de setmana i generar-nos més problemes de l'habitual.
I després de conèixer l'actualitat del trànsit, a què millor, José Miguel, han d'anar a un dels punts turístics per excel·lència a Catalunya, com és la Vall d'Aran. Per cert, Trànsit ens recomana anar amb cadenes per si de cas. Tot i això, la nevada està a les cotes més altes del Pirineu, però saludem aquí al migdia de COPE Catalunya l'alcalde de Viella, a més, vicepresident del Patronat de Turisme Terres de Lleida, de la Diputació de Lleida. Juan Antonio Serrano, alcalde, benvingut i bon migdia.
Bon dia, bon dia.
Per cert, què tal la nevada? Les cotes altes donen garantia de neu, no?
Bueno, sí, la garantia de neu, gràcies a Déu, aquest any la teníem totes les estacions del Pirineu de Lleida i del Pirineu en general, però a sobre, amb aquestes nevades d'última hora, pues encara està més ben garantida i, a més, el que passa moltes vegades a Setmana Santa és que, com que ja és el mes de març i normalment ja comença a fer més calor, aquest any no és el cas, la qualitat de la neu també és extraordinària, és a dir, no només hi ha molta, sinó que a més és molt bona.
Per cert,
a nivell de neu estem satisfets.
Sí, m'estic anant una mica d'estudi, però ha estat una gran temporada pel Pirineu, en aquest cas de tot Catalunya, també pel Pirineu de Lleida, i era ja la traca final d'aquests dies.
Exacte, vull dir, la veritat és que aquesta temporada ha sigut extraordinària, sobretot perquè totes les estacions han pogut estar pràcticament obertes tota la temporada, amb molt bona quantitat i qualitat de neu, i feia temps, la veritat, que no succeïa aquesta circumstància. Sí que hi havia estacions al Pirineu que normalment tenen més neu de la que tenen amb algunes altres, però sempre justets, mirant el cel i sempre una mica patint, no? Però la veritat és que aquest any no ha sigut el cas i estem molt satisfets.
Vostè parlava la setmana passada a Lleida, Pirineu de Lleida, una ocupació al voltant del 90%, fregant amb pics del 100% de cara als pròxims dies. Se confirmen aquests pronòstics?
Jo espero que se confirmin, degut a que també és cert que la climatologia, diguéssim, ens està acompanyant perquè les dates punta de Setmana Santa, que són des d'avui fins al dilluns de Pasqua, les previsions són de bon temps, no? I això, al final, amb el client d'última hora i de més de proximitat que decideix a última hora si va a un lloc o un altre i pot mirar quines són les previsions del temps, doncs ajuda. Evidentment, si aquests 3 dies donés pluja o mal temps, pues segurament gent es decidiria per anar a un altre destí. No? Per tant, penso que es compliran aquestes expectatives i justament per això, no? Perquè a partir de demà, en principi, es dona molt bon temps a tot el Pirineu i a totes les Terres de Lleida, etc. Per tant, tot molt bé.
Se parla moltíssim del turisme, que complementa en aquest cas activitats agràries, per exemple, de Lleida, també doncs, industrials. El turisme, per exemple, quan parlem de la muntanya, també ara me'n recordo quan es presentava la candidatura fallida olímpica per impulsar el turisme, però clar, tot això encara queda pendent, no? Es va parlar moltíssim d'aquesta candidatura olímpica, ara s'ha oblidat de l'agenda, però la reclamació d'inversions i d'infraestructures queden pendents, per cert, ara amb una gran crisi de mobilitat que hi ha en altres zones de Catalunya.
Evidentment, nosaltres sempre vam dir que se perdia una oportunitat molt important al Pirineu. Jo penso que aquest any, a més, els Jocs Olímpics d'hivern que s'han celebrat a Cortina, a Itàlia, i a Milà i a Cortina, eren els Jocs Olímpics que s'havien de fer aquí. I bueno, pues hem vist tots, hem pogut veure les dimensions d'unes olimpiades i el que allò comporta a nivell d'infraestructures, no? Es va perdre una oportunitat única, perquè la veritat és molt difícil aconseguir uns Jocs Olímpics. En aquells cas se donaven molt les circumstàncies perquè fóssim el Pirineu espanyol, diguéssim, el que pogués fer aquestes olimpiades, i se va perdre una oportunitat. I sobretot, pues, jo ho he recordat diverses vegades al pleno de la Diputació i amb alguns puestos, jornades que han parlat, sobretot mentre estaven celebrant aquests jocs, que realment, pues, bueno, allò que s'estava veient a la televisió, que tots estaven encantats de veure, se tenia que haver fet aquí i estava tot previst perquè fos així. Però les circumstàncies i, bueno, a vegades les qüestions polítiques van fer que això no fos possible.
I acabo amb una última pregunta local. Suposo que avui, aquest dijous i els pròxims dies, la Vall d'Aran està preciosa, no?
Bueno, la Vall d'Aran, no és perquè jo sigui l'alcalde de Vila i així que aran és, la Vall d'Aran està precisa al centre.
Una abraçada, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya, alcalde.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Mm-hmm.
Molt bé. Sergi, moltes gràcies per la xerrada que has fet aquí amb l'alcalde de Viella i per veure, a més, l'ocupació de tot el territori Terres de Lleida, en aquest cas, encara que qualsevol patronat ja ens diu que si vas cap a la Costa Brava, bàsicament, buscava dades concretes de poblacions com Blanes, per exemple, i estem parlant d'un 90% d'ocupació en general i de mitjana, en tot cas. És a dir, es preveuen bones xifres d'ocupació, de turístiques, molt bona xifra, molt moviment, en tot cas, però per aquí per casa, per aquí per casa, perquè estava comentant i he vist per allà informes i xifres de gent que marxava fora. No hi ha tanta gent que marxi fora, Més aviat és una qüestió més de moviment per aquí que no pas de cara, que tampoc hi ha tants dies per marxar fora d'una manera més contundent. De seguida parlarem d'una altra de les qüestions de Setmana Santa, i és la mona. Sobretot mirarem el rànquing de les mones de Pasqua, que en previsió més es vendran, no? Quines seran les que els nanos demanaran. I sobretot mirarem les col·laboracions que està fent el patronat de pastisseria, l'Associació de Pastisseria, la Federació de Pastisseria de Barcelona, conforma el centenari de l'any Gaudí, amb aquests ous de xocolata al Parguell. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal teniu el vostre cor? Doncs ja sabeu que per això, afortunadament, tenim INSCOR. INSCOR ja sabeu que és el centre líder en referència en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I és que, a més, ofereixen aquesta atenció ràpida, això és clau, Ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja saps que ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE. Un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Estem a Cornellà al Prat. 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquhar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ay, qué ha dicho!
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'una altra tradició clara que té un peu a la tradició, un peu a l'art, un peu a... Mireu, si jo fos pastisser, jo acabaria malalt, me'n menjaria tota la xocolata. Jo no sé si seria rentable per una pastisseria, perquè m'agrada molt. Començaria allà a cruspir-me. Clar, quan jo veig aquests mestres pastissers que fan art, sobretot aprofitant dilluns de Pasqua, que possiblement és aquell dia per fer la mona, a part de les tòpiques que es fan ràpid, una mica en sèrie, xocolata i tot, però els que fan les figures de xocolata... Ostres, això fa pena menjar-s'ho. Fa pena menjar-s'ho. Però bé, mirem com estan les previsions de cara a aquest any en qüestions de mona i parlem amb el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, el senyor Miquel Àngel Zaguirre, que el tenim al telèfon. Miquel Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, estem parlant d'art, és que sou... Teniu un punt d'artistes, els pastissers, en aquestes coses, no?
Home, estem en la millor època dels pastissers... on podem, realment, aquest esperit creatiu, no?, que té el pastisser, no?, ho pot portar a terme, no?, amb aquestes figures de xocolata que realment són petites obres d'art, no?, la veritat.
Fa pena després menjar-se-les, fins i tot. Hi ha algunes que són increïbles, Miquel?
Sí, la veritat que sí, però de fet, per fer cada figura d'aquesta xocolata portem una mitjana, no?, de 3, entre 3 i 4 hores per poder exposar aquesta peça de xocolata.
O sigui, les potents, les que ja són forts, després estan, suposo, les més senzilles, que ja es posa per davant i això trigarà menys, suposo, perquè si no...
Sí, aquestes són més fàcils i també... Però, bueno, també moltes vegades és el personatge que està de moda i és el que vol el nen, i llavors, doncs, aquesta peça sí que és més fàcil, sí.
Clar, ostres, 4, és que... Quin preu, artísticament, quin preu té una cosa així feta de forma tan artística? 4 hores? Ostres, és una barbaritat, això.
Bueno, realment és l'amor que tenim, no?, per aquest ofici. És un ofici maquíssim, no?, però el fet d'aquesta peça, aquest ou que estigui ben enganxat, no?, aquesta peça que és delicada, que és molt estreta, molt primeta, doncs tot això has d'anar amb molt de cuidado, a temperar xocolata, tenir-ho tot preparat i és una estona, una bona estona. De fet, nosaltres, el que és la peça de xocolata,
sí,
a partir de finals de gener, és que li donem voltes ja quines peces farem, què estarà de moda, com ho farem... Tot aquest és un procés, no?, primer creatiu, no?, que tenim allà, doncs, a veure quines peces farem aquest any a les nostres botigues.
Quines seran les figuretes que predominaran? Les top.
Aquest any hi ha dos que estan al capdavant de tot, i és la sèrie de Stranger Things.
Ah, sí?
I l'Skatepop. Vull dir, aquestes dues...
L'Skatepop? Això de l'Skatepop? Catxis la mar. És que estic molt desactualitzat, Miquel. Jo em perdo amb això.
aquestes cantants coreanes.
Sí, sí, les coreanes, també, sí, sí,
sí. Sí, que van fer la sèrie de Netflix també, i vull dir que, veus, els pastissers hem de fer això, no? Vull dir, hem de veure la sèrie, hem d'estar al tanto, que és el que tenim de moda.
Heu d'estar a la guai de la moda per poder col·locar les mones, va, per fer...
Total. O preguntar als nens que coneixem petits, i no? I, bueno, i ara, i què veus, no? I perquè també, clar, s'ha obert tot tant, no? Realment, perquè abans... sí que era la sèrie el millor que estava de moda, o la pel·lícula que estrenava, no, al cinema.
Sí.
I ara també són els videojocs, també, que estan entrat tot.
Carai.
Però, bueno, també, acompanyant aquestes dues de Stranger Things i les K-pop, tenim el Lilo i Stitch, el Bluey, i després tot el món Barça, tot el que està relacionat amb el Barça.
Això no falla mai, no? El futbol no falla mai. Lamine Yamal, el futbolista que estigui de moda, la futbolista que estigui de moda, això mai falla, no?
Això no falla, i més si el Barça està bé, com estem ara, que més o menys estem molt bé, i llavors també agrada.
Bé, clar, on ha quedat el Mickey i el Pluto? Mare meva, on ha quedat el Mickey i el Pluto i el Pato Donald? Això, pobrets, ja són... Ja... Bé, escolta'm, parla'm una mica d'aquesta iniciativa del Parc Güell de donar aquesta importància als ous de Pasqua al Parc Güell, aquesta iniciativa que heu tingut al gremi.
Sí, mira, doncs, bueno, el Gremi de Pastisseria de Barcelona, la veritat és que ens agrada estar a tot arreu, a tots els llocs, a coses que es facin a la ciutat de Barcelona o a la província, sempre estem ficats. Llavors, aquest any era el centenari de l'obertura del Parc Güell a la ciutadania i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Llavors, tot això, vam tenir unes reunions i vam començar a parlar i vam decidir, no, de fer aquesta exposició que va començar el 17 de març, i on 10 pastissers exposaven un ou que estava relacionat amb motius gaudinians, tot decorat. Llavors, dels 10 ous, 9 es trencaran i es farà una trencadissa, que diuen la trencadissa,
sí.
I serà per una xocolatada que pels nens dels col·legis que estan al voltant del Parc Güell.
Ah, genial.
I una, per votació popular, serà la que salvarà, i aquesta anirà directament al Museu de Xocolata de Barcelona.
És a dir, una mena de falles, però en xocolata, per fer un paral·lelisme.
Exacte, més o menys. I tota aquesta exposició està a la sala hipòstila del Parc Güell. La veritat que ha sigut maquíssim, la veritat que el nivell dels pastissers que han exposat és molt alta, un nivell que realment totes les ous són totalment diferents, i ha quedat molt bé aquesta exposició, està molt maca.
Molt bé. I després tenim la Mona Astronòmica, que també és un bon què, no? És una col·laboració que feu al Gremi amb la Universitat de Barcelona.
És el quart any, i aquest any tenim la Mia, que és astrònoma. Aquesta col·laboració que fem és una... Clar, és molt maco perquè nosaltres també, com a gremi, tenim la nostra escola com a formació. Llavors, qualsevol cosa que fem amb la Universitat de Barcelona ens encanta perquè, vulguis o no, això de l'astronomia, doncs aquestes vocacions científiques que podem despertar una mica en els nens, no? I aquest any és astrònoma. També coincidint també que és a Catalunya tindrem l'eclipsi solar, sí. Total. Llavors, tot això també s'ajunta, no? I és molt maco, i la Mia, doncs, aquest any és astrònoma.
Més enllà d'un què pastisser, d'un dolç magnífic, d'una figura artística, tenim el termòmetre de l'actualitat del que veuen els petits, i, a més, aquesta col·laboració per posar en valor aquestes actituds. Senyor Miquel Zaguirre, Miquel Àngel Zaguirre, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, escolta'm, gràcies per la xerrada i per les explicacions, molt amable.
I igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't molt, és veritat. Us en recordeu quan les mones, les estrelles eren el Mickey, el Donald i el Plutó? Que antic, això ja... Ja tu penses això i dius... Mea goma, són aquelles coses que... Aquells inputs, quan et diuen, no, estan les K-pop. O quan et diuen, no, és que ara seran los demogorgons. Los demogorgons seran els protes de... ¿Cuántos de vosotros sabéis que es un demogorgon? Yo no sé, mira, ¿eh? Son de los de... Lo de... Ah, de Stranger Things. Los demogorgons son protagonistas de Stranger Things, aquesta sèrie. ¿Ho sabeu? Pues vale. Quan compreu una mona, i digui, tiet, jo vull un demogorgon, ja saps de què va. no voldràs un Pluto? I et mirarà amb cara rara, llavors serà ella que et mira amb tu amb cara rara. Va, que deixo de divagar perquè de seguida parlarem de dues coses. Parlarem d'economia, Maria Jurídica, el que els tindrem aquí, i després parlarem amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia moll, no per parlar de mones i de coses així, sinó per parlar de que el Parlament Europeu ha obert la porta a prohibir les Nudifier APPs. Les aplicacions de Nudifiers. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, pues hay luz. Es una ley. Se llama Ley de Segunda Oportunidad. Y vamos a hablar de ella, porque en Área Jurídica Global fueron los primeros en aplicarla en España y son auténticos expertos en llevarla, en torearla para arriba, para abajo, venga, auténticos expertos. Y para eso tenemos a Arianda López y Javier López de Área Jurídica Global. Bienvenidos, Arianda, Javier, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por la invitación, COPE.
Encantados de estar un día más hablando de esta ley, lógicamente.
Me encanta que me llames COPE.
Bueno, a todo el mundo.
Gracias, COPE.
Oyentes, claro que sí.
Gracias, COPE. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de un caso real. En este caso, es el caso real de los Ortega. Los Ortega. Los Ortega son un matrimonio con dos hijos de Córdoba que aún no habían dejado de pagar, pero la tarjeta revolving, o sea, aún pagaban la deuda, pero la tarjeta revolving, ya sabéis que las carga el diablo también, las tarjetas revolving, un microcrédito y el coche a plazos sumaban entre todo, cifras redondas, 78.000 euros. Y claro, depende cómo puedes vivir al límite emocional, noches sin dormir, discusiones por el plan, por todas las compras que puedes ir a hacer. ¿Qué compramos? O sea, llevar la lista de la compra que debemos comprar con razonamiento, pero desde el pan de molde hasta la margarina. A ver qué compramos, ¿no? O sea, al final, ¿qué ocurrió? Arianda y Javier.
Pues
es una tensión importante, tener que ir al súper y decir, ojo, no, esto no me lo puedo permitir. Marca blanca todo.
No solamente eso. Imagínate no poder dormir sin tomarte una pastilla.
Esto es aún más duro.
O que realmente importe el día del mes en que a tu hijo se le rompen las gafas, porque depende del día, claro, podérselas arreglar o no.
Esos imprevistos que suelen surgir, que como este que estabas contando de las gafas.
Claro, es que son situaciones límite y tu vida puede cambiar por completo, como bien decías, con la ley de segunda oportunidad. Que es lo que le pasó a esta familia, que de casi 80.000 euros de deuda y no poder dormir, hacer malabares para llegar a fin de mes, ¡boom! Como si fuera magia, aunque sea ley, deuda cero. Y vuelta a empezar.
Esto es fantástico, ¿eh? Supongo que la madre, creo entender, antes me lo explicabais, que os confesó que tenía un nudo constante en el estómago, Javier.
Pues sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que no es solamente el no llegar a final de mes, es decir, tengo un problema económico. Es todo, ¿no? Y como dice el refrán, si nada cambia y tú cambias, todo cambia. Todo el mundo debe saber de una vez, y gracias nuevamente a COPE por ayudarnos a difundir, que hay una ley que cancela las deudas que no puedas pagar, seas autónomo, trabajes para terceros, seas avalista. Las deudas se cancelan, no, ya estamos cansados de que siempre gane la banca no gana siempre, hay una normativa europea que te ayuda a cancelar cancelar las deudas que no puedas pagar. Con lo cual, repito, encantados de estar en COPE y que la gente sepa que esta ley existe y funciona.
Voy a hacer unas preguntas en plan test, ¿vale? Yo voy haciendo la pregunta de dudas que se me pasan por la cabeza y vosotros con respuesta rápida me decís la solución.
Venga, nos quieres poner a prueba, ¿eh?
No, más bien me pondréis a prueba vosotros a mí, más que yo a vosotros, ¿eh? Primero, ¿para acogerme a la ley tengo que ser moroso ya para acogerme? O sea, ¿ya no puedo pagar o no?
No, es decir, si tú ya ves que tienes una situación compleja para llegar a fin de mes, tengas tus deudas al día, al corriente de pago o no, ya puedes empezar a actuar y moverte, ¿no?, para solucionar esta situación.
Vale, si soy asalariado o autónomo, ¿Importa una cosa u otra?
Exactamente igual. Da igual que seas pensionista, salariado, autónomo, cualquier persona que tenga deudas que no pueda pagar las puede cancelar.
Cuando entendemos de buena fe que a esta ley te tienes que acoger y actuar de buena fe, ¿qué estamos entendiendo por eso?
Pues que no tienes que falsear ninguna documentación, no tienes que ocultar ningún documento, tenemos que ser transparentes. Piensa que vamos a ir delante de un juez, y un juez no es tonto. Va a revisar que todos los documentos sean reales y que no hemos falsificado una nómina, nuestros antecedentes penales o cualquier otra información.
De acuerdo. Gran preocupación. ¿Puedo perder mi casa?
No. Desde la normativa, desde la modificación de la ley de segunda oportunidad en el año 2022, la casa se mantiene siempre que la hipoteca, si tienes hipoteca, esté al día y puedas pagarla. E incluso si la vivienda no tiene hipoteca, la puedes mantener en un pequeño plan de pagos.
Bien, otra cuestión. Conforme a herramientas para trabajar, para desarrollar mi trabajo, imaginemos que yo necesito el coche sí o sí. ¿Qué pasa con ese coche? ¿Lo puedo perder o no? Si es necesario para trabajar en este caso.
El coche lo podemos salvar también sin problema. No solo si es necesario para trabajar, que aquí se ve muy claro, ¿no? Que si, por ejemplo, eres fotógrafo y tienes que irte por España haciendo fotos, necesitas tu coche sí o sí. Perfecto. Pero es que si eres una madre de familia y necesitas llevar a tus hijos al cole, al médico y vas arriba y abajo y también lo necesitas, también lo salvamos. Tiene que ser algo coherente.
Pues
que con tu sueldo y sin las deudas lo puedas llegar a pagar. No queremos que la gente salga de la ley con el mismo endeudamiento,
¿no? De acuerdo.
Pero si se puede pagar, sin problema.
Bien, bueno, ahora imaginemos ya que todo el mundo... He acabado con este test de preguntas así rápido. Yo creo que
superado,
más o menos...
¿no?
Yo creo que, bueno, con nota además, ¿eh? ¿Cómo se puede contactar con ERE Jurídica Global si alguien está interesado en todo esto?
Tenemos un teléfono que es a partir del que, llamando, ¿no? Y diciendo que sois oyentes, conseguiréis la primera asesoría gratuita, que es el 900 730 906.
De acuerdo.
Muy bien. Y a través de la web, desde luego. Yo siempre diría que busquen en Google Área Jurídica Global, areajuridicaglobal.com. Y no olvidemos, lo hemos dicho muchas veces, primera consulta gratuita para todos los oyentes de COPE.
Pues lo recuerdo, areajuridicaglobal.com, la web, la primera consulta gratuita para los oyentes de COPE Cataluña. Y el teléfono, 900 730 906. 900 730 906. Javier Arianda, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Muy bien, un saludo. Hasta pronto a todos.
Bé, està bé, però la tecnologia ens acompanyarà durant tota aquesta Setmana Santa, a qualsevol moment. Ja la tecnologia està absolutament darrere de qualsevol porta, però la tecnologia ja sabeu que només és una eina. En aquest cas, si parlem d'IAs i coses així, és una eina, és com tenir un martell. El martell el pots fer servir per construir coses superxules o per trencar un cap. O trencar un vidre, en funció de com t'ulit. L'eina no té la culpa, l'AIA és tres quarts del mateix. El pots utilitzar per coses bones i per coses dolentes, com per exemple aquesta situació tan polèmica i tan de poc a cap, aquestes aplicacions que despullen virtualment a persones. Segurament les heu escoltat, molt polèmiques en classes que s'han utilitzat amb menors. Parlem de tot això amb l'Eduard Porta, expert en tecnologia mòbil. Edu, com estàs?
Bon dia, buenos días.
¿Todo bien o qué?
Todo bien.
Me alegro. ¿Ya estás de vacaciones de Semana Santa? Bueno, no, porque estás aquí. Pero
no, estoy aquí.
Estás aquí.
El problema es que me he constipado o he cogido algo en la garganta y estoy en plan reposo.
Oye,
debe
haber pasa porque conozco a muchas personas que ahora mismo están con esto. Debe ser que llegan las vacaciones y os fastidian enviándoos un virus.
Pues puede ser el gobierno que nos quiere todos en casa.
Debe ser eso, ¿eh? Bueno, hablemos porque el Parlamento Europeo ha abierto las puertas a prohibir las nudifier apps, que son estas aplicaciones que sirven para desnudar virtualmente a la gente. ¿Pero será posible hacerlo esto? Explícanos exactamente qué son estas aplicaciones y luego entramos en el tema, Edu.
Bueno, el Parlamento Europeo, ya digo, ha aprobado prohibir las aplicaciones que desnudan virtualmente a las personas, llamados nudify apps, definiéndolas como sistemas que crean o manipulan imágenes sexualmente explícitas de una persona identificable sin su consentimiento.
Correcto, aquí es donde está el qué de la cuestión.
Exactamente. La solución es de esta IA generativa que incorpora medidas efectivas para impedir que estas composiciones pues quedarían exentas. O sea, básicamente es si esta IA bloquea esto, se podrá seguir utilizando. Si se permite hacer todo tipo de desnudos, intentarán vetarla. Ajá. Esa es una medida que forma parte de este paquete amplio que también retrasa la entrada en vigor de algunas obligaciones de la ley de inteligencia artificial para sistemas de alto riesgo y el fijado para el cumplimiento obligatorio a partir del 2 de diciembre de 2027.
¿Pero esto realmente es aplicable? Es decir, yo siempre cuando veo este tipo de prohibiciones de cara a la tecnología y sobre todo ya a Internet, es un poco ponerle puertas al campo. No está bien regular, pero dices, es que quien quiera hacerlo va a encontrar una puerta para poderlo hacer.
Exactamente. A ver, está claro que si tú te das las herramientas y normalmente las IAs funcionan con servicios externos, porque siempre tienes que utilizar los componentes o los servidores de esa empresa,
sí.
Que esa empresa esté bloquee eso. O sea, si tú quieres hacer eso, no puedas hacerlo. Otra cosa es que si tú tienes suficiente potencia en tu ordenador y te descargas la IA completa y le enseñas a que pueda hacer eso. Eso no es controlable, eso es muy difícil controlar eso.
Ya.
Pero la que sí que utiliza la mayoría de la gente, esa es la que tiene que estar vetada, que no pueda utilizarse para esto.
Bueno, de hecho, sigo pensando que sobre todo en menores, yo ya dejo al margen a los adultos, porque se supone que los adultos ya tenemos dos dedos de frente para entrar en según qué campos, pero sobre todo esto, los menores es donde está el peligro. Aquí yo apostaría por una educación también. Antes, prohibir y dificultar el acceso, bien, pero también
pero
educación.
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 Eso porque, es muy importante.
No es la primera vez, ya que hay muchísimas denuncias por compañeras de clase que han sido desnudadas con este tipo de aplicaciones. Uf, madre mía. Bueno, claro. más cosas. En este caso, atención jugones, porque Semana Santa ya sabéis que es también una buena época para hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, jugar. Jugar con la Play. Pues la Play sube precios. Tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, esto no nos lo esperábamos, ¿no?
Exacto. Bueno, PlayStation 5 sube el precio por tercera vez desde su lanzamiento.
Muy bien, bravo.
Muy bien, Sony, exactamente. En todos los modelos, tanto Play 5, la Play 5, la Digital Edition y la PS5 Pro. Y el accesorio PlayStation Portal, que también incrementa su tarifa a partir de hoy, 2 de abril. Tanto en Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Japón.
Muy bien. ¿Cuánto?
En España, pues los precios quedarían en la Play 5 a 649. Eran 549. La digital a 599, que antes eran 499. Y la PS Pro a los 899, que antes era 799. Bueno. La verdad es que ten en cuenta de que si te comprases la Play 5 en 2019, si no recuerdo mal que salió, 2018-2019, te costaba 500 euros. La versión ahora 650, o sea, 150 euros más.
Va encareciéndose poco a poco. Pero esto es una cuestión de lo que comentábamos, del problema de las memorias y de las RAMs.
Exacto. Sony atribuye la subida a las continuas presiones de la economía global y justifica como necesaria para mantener la calidad e innovación en sus productos. La PS5 Pro, que te viene 2 teras y mejor rendimiento, puede alcanzar los 980 si le añades un disco opcional, pero que es bastante necesario.
A ver, Edu, yo ahora quiero comprarme una consola. Y te digo, Edu, tú que más o menos estás metido en este asunto, que eres un friki de los juegos, ¿vale la pena? ¿O me espero?
La verdad es que ahí hay una controversia grande porque la Play 5 está en sus últimos años de vida, le quedará un añito o dos como mucho. Entonces, gastarse 1.000 euros en esta consola, yo preferiría ahorrarlos y esperar a la Play 6 que llegará. Pero hay un problema muy grande, que este año o a finales de este año sale el GTA 6. Uy. Ya sabemos que esto es dinamita pura.
Sí, estamos hablando del gran transatlántico de los juegos.
Exactamente, esto va a ser un hito en la industria a nivel global y claro, eso va a hacer que todo el mundo quiera comprarse una consola y claro, la mejor manera de jugar a esa consola, 1.000 pavos.
¡Jo!
Pica. ¡Jo, jo, porque si solamente pica! Estará en consola, no sale en PC. En PC saldrá un año más tarde. Y ahí está uno de los grandes problemas.
No, el problema y el juego, porque es una jugada que hacen precisamente para vender. No,
exactamente.
Evidentemente, tampoco he descubierto yo la sopa de ajo ahora mismo. Es un comentario de voy de listo, pero es que es así, básicamente. Es una táctica de marketing para vender consolas.
El problema es que Sony se ha quedado solo en esta guerra porque Microsoft lo ha hecho muy mal y se ha estrellado. Entonces, no podemos decir que Microsoft esté en una competición. Entonces, se ha visto Sony sola y dice, es que puedo subir el precio.
Claro, lo que quiera.
No van a decir nada.
Claro, voy a subir el precio lo que quiera porque no tengo competencia.
Efectivamente.
Bueno. Edu Porta, experta en tecnología móvil. Oye, muchísimas gracias por este par de actualizaciones. Que tengas una buena Pascua.
Muchísimas gracias, igualmente.
Cuídate, rei. Hasta luego. Doncs Eduard Porta, que ens explicava tot això, la part de jugar i la part més ostres, d'educació, no només de limitació, perquè si tota aquesta prohibició de les Notify APPs no arriben de la mà d'una educació adequada, d'unes eines adequades als nostres nanos, poc o res, perquè són llistos, eh? Saben el que fan. Quan tu ja penses en qüestions tecnològiques, ja penses una cosa, ells ja ho han repensat. Va, que arribem a la una. Tancarem darrere, obrirem migdia per parlar bàsicament de processons i actualitzarem la situació del trànsit. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja.